Temps en el programa per parlar de sexologia. Us hem preparat una sessió molt especial perquè, de fet, farem un repàs de la temàtica que hem donat fins al dia d'avui, però ho farem des d'una perspectiva un pèl diferent. Saludem, com és habitual, la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga del programa, també veïna de Sant Cugat.
Hola.
Ruth, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. La Ruth ve acompanyada del Diego Redolar, que és doctor, veïna Sant Cugat, neurocientífic, professor d'universitat i investigador. Molt bon dia, Diego.
Bon dia, què tal?
I serà precisament el Diego qui ens donarà els matisos, aquesta altra visió respecte dels temes que hem anat abordant en les diferents sessions al llarg d'aquest curs. Per tant, Ruth, podem començar per un dels
sí,
temes
mira,
que hem anat
comencem.
Tractant.
Mira, no sé si els oients se'n recorden, però en el primer programa de la temporada vam estar parlant sobre el fet de tenir poc o molt sexe. La conclusió a la qual vam arribar és que no hi ha un nombre de cops estipulats, sinó que el que és saludable, almenys emocionalment parlant, és que cadascú, amb ell mateix o amb la parella, pugui abordar els espais adequats per tenir-lo sense sentir que s'ha de fitxar. Us en recordeu? Vam dir que el sexe no s'ha de fitxar. Llavors, en relació a aquest programa, a aquest dia, no? Diego, et volíem fer un parell de preguntes.
Molt bé.
Sí? Vale, la primera. Sabem que vivim en uns temps hipersexualitzats, socialment parlant, i la pressió per practicar sexe en l'àmbit emocional, doncs, bueno, és evident, no? Però a escala cognitiva, que ens agradaria saber com què experimenta el nostre cervell quan passem molt de temps sense tenir relacions sexuals.
Vale, jo crec que en aquest cas és molt important identificar si hi ha una parella estable o no hi ha una parella estable. Per què? Perquè quan hi ha una parella estable, el fet d'estar durant un temps perllongat sense relacions sexuals, sí que és veritat que això pot redundar negativament en la intimitat inclús emocional entre la parella. Per què? Perquè al final entre la parella, òbviament, el que has dit al principi m'ha semblat molt, molt interessant, que no hem de fitxar i si ens posem el sexe com obligació de dir, doncs mira, cada dia o dos cops a la setmana o un cop a la setmana, tot això al final és negatiu perquè activa una part del nostre sistema nerviós, que és el sistema nerviós simpàtic, i pot generar ansietat i pot redundar negativament en la parella. Però és veritat que en una relació de parella, quan és una parella estable, si estem un temps sense tenir sexe, sí que és veritat que això pot tenir implicacions a nivell emocional de no tenir tant vincle amb la parella. Òbviament, amb una parella doncs s'estableixen vincles de molts tipus i el sexe d'alguna manera ajuda a incrementar certs tipus de vincle entre la parella. Un altre aspecte és si no tenim parella. Si no tenim parella, pues, no tenir sexe no té cap tipus de problema. L'única cosa és els beneficis que pot tenir l'activitat sexual a nivell cardiovascular, a nivell de certes hormones i substàncies que s'alliberen quan fem o tenim activitat sexual, però no té cap tipus d'implicació, com a mínim, que des de la neurociència puguem posar de manifest.
O sigui, té implicació positiva si el tenim, però si no el tenim,
si
negativa
no, el tenim,
no.
Negativa no.
Està bé.
Vale, sí, és suma o nada.
O nada.
Efectivament.
Està bé, això està bé.
Vale. Una altra pregunta. Les persones que gaudeixen de forma regular... Bueno, és això, no? O sigui, la pregunta era que si obtenien això, beneficis, però bueno... Quins són? Quins serien aquests? Ens has dit que sí, que obtenim beneficis, però ens pots explicar
mira,
una mica més detalladament?
Beneficis, jo crec que aquí se separaria dues coses.
Vale.
La part potser més fisiològica, malgrat les dues al final, com hi ha un suport que és el sistema nerviós, per mi és fisiològic i neurobiològic, però la primera part és que l'activitat sexual doncs, és molt positiva a nivell cardiovascular. Això també és molt positiva perquè s'alliberen certes hormones que estan implicades en diferents funcions, inclús s'ha posat de manifest la relació que hi ha entre activitat sexual i sistema immunitari, per exemple. Mm-hmm. És una relació positiva. Per tant, tenir activitat sexual, per exemple, potencia el nostre sistema de defensa. Això és positiu i és bo per la nostra salut. Aquesta seria com la primera vessant. La segona vessant són els beneficis de l'activitat sexual en el que és el vincle de parella. Que això ja doncs, implica, com deia abans, una relació de parella mm-hmm. estable i l'activitat sexual ajuda a establir aquest vincle. Òbviament, l'activitat sexual, i penso que és molt important, que no només en aquest context implica el sexe com a tal, sinó implica un vincle amb la parella que potser des de... no significa doncs, tenir un orgasme o tenir una relació centrada en el sexe, sinó significa simplement poder estar pell en pell, connectat, sí, sí. Perquè tot això sí que ja tenim moltes evidències des de la neurociència que si una parella està despullada pell a pell, uh-huh. aquest contacte, malgrat no hi hagi una relació amb els genitals o sexuals uh-huh. Directa, això ja implica que aquestes hormones vinculades amb el vincle, com l'oxitocina o la vasopressina, incrementen el seu nivell i això pot ajudar a tenir un vincle de parella. Per tant, uh-huh. per mi relacions sexuals és en un sentit ampli.
Sí, sí,
no implica també. Només la part genital no. sinó que la pell o, uh-huh. o tenir en contacte directe físicament, doncs això ja... Sí, sí.
Que bé, doncs continuem repassant algun dels temes que ja hem abordat, perquè fa unes setmanes també vam parlar de l'efecte del porno en els joves, però també en el públic més adults. I vam arribar a la conclusió que, en tot cas, independentment de les preferències de cadascú, el porno no és un agent educatiu. Llavors, si imaginem a una persona addicta al porno, com reacciona el seu cervell davant d'aquestes imatges?
Doncs jo estic totalment d'acord que el porno és al revés, tot el contrari. Ja tenim moltes evidències dels efectes negatius que pot tenir sobre la conducta sexual, inclús sobre les relacions de parella. Mm-hmm. I a nivell d'addicció, també s'han fet estudis en persones que són addictes al porno i els canvis que es produeixen al seu cervell són molt, molt similars als canvis, per exemple, que produeix la cocaïna. Això ja s'han fet estudis. La cocaïna, per exemple, una persona que s'addicta a la cocaïna, hi ha un circuit en el nostre sistema nerviós, que és un circuit que va d'una part que es diu, té un nom una mica raro, àrea tegmental ventral, al nucli accumbens, que aquesta xarxa neuronal canvia. I canvia amb l'addicció a la cocaïna. Amb l'addicció al porno també canvia. I hi ha també una part del cervell que baixa el seu nivell d'activació, que és l'escorça prefrontal. I nosaltres si estudiem un cervell d'una persona que és addicta al porno, i estem parlant d'addicció, doncs el seu cervell, sobretot l'escorça prefrontal, està funcionant per sota de lo normal. Uh-huh. I passa igual amb una persona que és addicta a videojocs o una persona que és addicta al joc patològic o a la cocaïna,
qualsevol
per exemple.
Qualsevol addicció.
Sí, sí, qualsevol addicció. Uh-huh. Sí que no hi ha diferències.
No.
Sí, sí. Després, una altra secció, Diego, mm-hmm. vam estar parlant de l'orgasme de cèrvix, val? Vam estar parlant de que era exclusiu del sexe femení i totes les seves peculiaritats, vam explicar que era un orgasme més profund, bueno, etcètera, etcètera. Hem anat parlant d'orgasmes en aquestes seccions, no? La pregunta que et volíem fer és que ens puguis comentar que si tenim un orgasme, sigui del tipus que sigui, vingui d'on vingui, quines parts del nostre cervell s'activen i com és de beneficiós per la salut l'orgasme en si?
Doncs és una pregunta molt interessant, però molt complicada de contestar. Perquè, explico... Clar, nosaltres, per estudiar el cervell, ho fem amb tècniques de neuroimatge. Uh-huh. Tècniques de neuroimatge, nosaltres posem una persona en un escàner i mirem quines parts del seu cervell s'activen. Uh-huh. Sí que sabem alguna cosa a nivell més perifèric. És a dir, quan nosaltres tenim relacions sexuals, hi ha dos parts del sistema nerviós autònom que s'activen. Primer és el sistema nerviós parasimpàtic, que és el que s'encarrega de les ereccions, de la tumefacció del clítoris, d'una sèrie d'aspectes que són els aspectes que mm-hmm. es posen en marxa a l'inici d'una conducta sexual. Ja quan arribem a l'orgasme, el sistema nerviós parasimpàtic s'atura i s'activa el simpàtic durant un temps molt, molt curtet, molt curtet. I el simpàtic és el que s'encarrega de l'orgasme, però és molt, molt curtet. I aquí hi ha una sèrie de canvis a nivell del sistema nerviós. Quan s'ha fet neuroimatge, que els estudis de neuroimatge, jo encara, o sigui, m'imagino com s'han fet, doncs sí que s'ha vist que s'activa pràcticament tot el cervell. que quan nosaltres tenim un orgasme i veiem les imatges, veiem una activació de tota l'escorça d'una manera molt, molt, molt global. I després sí que és veritat que es fan diferents anàlisis a nivell d'hormones i tal, i alliberem, a més de la dopamina, que és la, la substància neurotransmissora que d'alguna manera posa en marxa doncs, la cerca de la parella o la cerca de tenir la relació, hi ha després doncs, les hormones com l'oxitocina, la vasopressina, sí que tenen un paper molt important, però després. Però a nivell del nostre cervell s'activa pràcticament tot.
Veus que és un festival.
Sí. És un festival, un festival.
És un festival, no?
Sí, sí, tal qual.
Ostres, tu, quina alegria. Anem per un altre de, dels temes que vam tocar. Una combinació que això de festa no té res. És el sexe i l'alcohol. I vam arribar a la conclusió que no eren bons amics si es convertia en un tàndem inseparable i que tampoc ens permetia viure l'escena íntima de, des de la màxima consciència i plenitud. Ens podries explicar, Diego, quin impacte té l'alcohol en aquests casos, en el nostre cervell, perquè afecti la nostra conducta?
Doncs mira, l'alcohol és una droga depressora, que vol dir això, que inhibeix a les neurones, afecta a una part una substància neurotransmissora que es diu GABA, i això fa que entri el clor dintre de les neurones i d'alguna manera apaguem neurones. Per què a vegades diem és que l'alcohol em fa fer coses que no faria, com que desinhibeix la conducta? I això és veritat. Per què? Perquè apaga l'escorça prefrontal. I de fet nosaltres ho vam fer un estudi en laboratori amb neuroimatge, amb tequila, i vam veure que aplicant doncs, determinades van fer en dosis d'alcohol creixent, doncs l'escorça prefrontal s'inhibia. I l'escorça prefrontal és la que controla la nostra conducta. Per tant, ens fa fer coses que no faríem sota sense l'efecte de l'alcohol, ens desinhibeix. Però en relació a la conducta sexual és tot el contrari. La conducta sexual, doncs si nosaltres donem alcohol, la conducta sexual queda inhibida. I a més, no tenim les mateixes pautes a nivell neurobiològic de les estructures que són necessàries per tenir una conducta sexual plena. Per tant, l'alcohol té efectes deleteris, tant per el component del sistema nerviós autònom que es necessita per la resposta, com per tant pel component cognitiu. Una de les parts que quan tenim un orgasme, quan abans deia que s'activava tot el cervell, una part que s'activa moltíssim és l'escorça prefrontal. I l'alcohol és la primera que inhibeix. I, per tant, hi ha components de la resposta sexual que, si hem ingerit molt d'alcohol, aquests queden perduts.
Quina llàstima.
Quina pena. Sí, hem passat del festival a la decepció.
A la depressió. Molt bé.
Sí.
Bueno, parlem de l'últim programa. Vaig sortir al carrer, clar, una altra cosa, preguntar als Sant Cugatencs i Sant Cugatenques...
L'hora? Era per l'hora? No.
No, que aquí, sí, quina era la millor hora per tenir sexe? Que la gent ens... O sigui, quina era la millor hora que ells consideraven que els venia més de gust tenir sexe o els agradava més? I, bueno, a partir de les respostes de la gent vam estar parlant sobre els ritmes circadians, sobre les diferències hormonals entre homes i dones, etc. Llavors, la pregunta aquesta potser és superdifícil, però crec que interessant, seria que entre homes i dones hi ha una clara diferència d'horaris o de ritmes en el que el cervell està més connectat amb el que seria el desig sexual?
Vale, jo aquí, i això la neurociència, de fet, ha fet un canvi important. Des dels anys 70, per posar una mica de context, sempre es parlaven de les diferències entre homes i dones. Les dones són d'aquesta manera, a nivell endocrí i tal. Què ens diu avui la neurociència? Que aquestes diferències són nímies, són molt, molt petites. I ja s'explica més per diferències individuals, no tant per diferències de sexe.
Vale.
I no dic gènere perquè ja és una mica més complicat, però s'explica més per diferències individuals. És veritat que a nivell endocrí hi ha ciclicitat en les dones en determinades hormones, en els homes hi ha més estabilitat, però aquestes hormones, per lo que és la conducta sexual, la implicació que pot tenir, per exemple, per determinar l'hora o determinar la quantitat, es pot explicar més per diferències individuals que no pel fet de ser dona o ser home. O sigui, jo penso que això és molt important. Hi ha moltes investigacions amb això en l'àmbit de la neurociència, i hi ha una neurobiòloga de Cambridge, que és una de les pioneres, en aquest tipus d'estudi i ha posat, bueno, amb dades molt interessants de neuroimatge de moltes pacients i pacients, la importància que té les diferències individuals que no aquestes diferències entre sexe. Inclús moltes vegades que s'intentaven vincular capacitats cognitives diferencials, i avui en dia sabem que tot això són mites i que no hi ha una evidència des de la neurociència. Un altre dia podem parlar del cervell de la dona i de l'home.
Hem aconseguit la igualtat, eh?
Sí, ja està, avui aquí.
Sí, mira, i és fàcil, eh? Sí. És fàcil. No, però això que comenta el Diego, jo, que és que ho penses, no? També, que és una qüestió més de cadascú.
Hi ha moltes diferències individuals,
perquè, no, jo penso, a vegades, no?, amb persones que em venen a consulta i no sempre compleixen els mateixos, no sé, paràmetres per ser home i dona, saps? Sí, a vegades em venen dones que tenen moltes ganes, homes que no, i sempre s'ha dit que els homes en tenen més i les dones no.
Sí, vull dir que correcte. No. Ens havíem deixat una cosa, Ruth. El sexe a la tercera edat.
Ui!
Que ens ho hem saltat.
És veritat
que un dia vam estar parlant del sexe a la tercera edat i la conclusió final va ser que no ens hauríem de jubilar del sexe.
I tant, jo també.
O sigui, sexe fins que vulguem.
I tant.
I fins que puguem.
I fins que es pugui, perquè, de fet, una de les coses que hem vist és que l'activitat sexual és un dels factors que ajuda a la salut cerebral. Per tant, tenir sexe, doncs estem afegint una bona rutina o una bona acció de cara a tenir un bon envelliment del nostre cervell, com per exemple fer exercici físic, tenir una dieta saludable, disminuir l'estrès, dormir bé, doncs el sexe també l'hauríem de ficar aquí.
És que perquè a nivell social sembla que això, no?, que quan tens una certa edat és com que ja t'has de retirar una mica d'això i, bueno, en fi, no? O que no se'n parla, o...
Sí.
Bueno, és molt tabú, no? I... Només, no és només pels joves.
Hi ha una sèrie de coses establertes en aquesta societat que no toca.
No.
Que
i
no
el
toca.
Sexe jo penso que també s'ha d'entendre en sentit més ampli, que no només implica tenir una ejaculació, tenir una erecció o tenir un orgasme.
Com deies abans.
Sinó que és molt, molt ampli, molt ampli la resposta sexual. I jo penso que això s'ha de mantenir sempre, durant tota la vida, mentre es vulgui i es pugui. Clar.
Doncs visca el sexe.
Visca.
No, per viure hem de dir visca el sexe,
i
perquè
tant.
Així ens garanteix que puguem tenir una vida també més saludable. Agraïm moltíssim al Diego Redolar, que ens ha donat una mirada, podríem dir que empírica, tot el que hem anat parlant aquesta temporada, i aprofitem i comentem que us recordem, que el llibre que ja vam comentar aquí en aquesta casa, La mujer ciega que podia haver con la lengua, arriba a Sant Jordi, a més,
sí.
I que no sé si estarà signant en algun lloc.
Pues segurament sí, i aquí a Sant Cuat crec que la setmana prèvia a Sant Jordi fan
taula
la taula d'escriptors.
Ah, sí,
m'han convidat a estar allà, o sigui que... Que serà,
i de moment com està funcionant, Diego?
De moment molt bé, la veritat. En el llibre parlo de molts aspectes. Un és el sexe, òbviament, hi ha un capítol pel sexe, però tracto diferents funcions que podem perdre si ve una lesió, però també què és el que podem fer per tenir una bona salut cerebral i per tant per poder tenir al final un bon envelliment del nostre cervell, que és el que volem viure més, perquè aquesta societat ens ho permet, però
també
millor, efectivament.
Correcte. Doncs gràcies, i també gràcies a la Ruth. Recordeu, ella és la psicòloga i sexòloga que podeu trobar a Sant Cugat. La trobareu a Instagram, @canals_psico. També la trobareu per WhatsApp al 671 57 0133, i a la seva web rutcanals.com. Ruth,
gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Diego.
Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.